els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents sobre allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. El Creador no ens abandona, mai no ha fet marxa enrere en el seu projecte d'amor, no es penedeix pas d'haver-nos creat. La humanitat encara posseeix la capacitat de col·laborar per a construir la nostra casa comuna. Desitjo reconèixer, encoratjar i agrair tots els qui, en els més variats sectors de l'activitat humana, estan treballant per garantir la protecció de la casa que compartim. Aquesta petita orientació del punt 13 de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc ens serveix avui de punt de partida per parlar, en general, del compromís dels cristians amb el medi ambient, la cura de la terra i l'emergència climàtica. Això sí, amb la vista posada en l'exhortació Laudate Deum. Taula compartida, doncs, on coneixerem dos testimonis que ens parlaran d'aquesta Laudate Deum del Papa Francesc i de la crida del Papa a protegir la creació i la casa comuna.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
L'exhortació apostòlica del Papa Laudate Deum és un document publicat que completa l'encíclica Laudato Si. Es tracta d'un escrit molt necessari i molt urgent, segons tots els experts que hi han dit la seva des de la presentació. Guariment del terra, ineficàcia de la sensibilitat política davant dels problemes mediambientals i la necessitat de no desesperar-se i optar alhora per a alternatives sostenibles han estat les idees més compartides. Per exemple, el físic italià Giorgio Parisi, Premi Nobel de Física 2021, avisava que anem contra rellotge. Com més temps passa sense fer alguna cosa, més difícil resulta tot. És com quan algú ha d'aixugar el terra. La COP de Dubai és molt important, però està clar que la petició del Papa Francesc en la línia d'un compromís en aquesta direcció, un compromís seriós, és fonamental. Allò que ha subratllat el Papa Francesc és principalment la necessitat d'arribar a acords no només verificables, sinó verificats, que es controlin aquells pactes que són respectats i els que no ho són, que no s'accedeixin als límits, com de vegades s'ha fet als últims acords, amb negociacions generals de les quals després no s'entén com s'apliquen. Amb aquesta perspectiva, saludem els qui ens acompanyen a la nostra taula compartida. Tenim amb nosaltres Àngels Arrabal, que és col·laboradora de la xarxa Laudato Si a través de la seva participació en el Secretariat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona. Àngels Arrabal, benvinguda. Hola, com està?
Gràcies, gràcies. Gràcies per convidar-nos.
Encantats de rebre-la. I també, encara que sigui amb més distància física, però amb la mateixa proximitat, tenim David Jou, físic, poeta i president de la Fundació Joan Maragall. Doctor David Jou, benvingut. Hola, com està?
Sí, molt bé, molt content de ser aquí. Moltes gràcies de la seva invitació.
Gràcies a vostè. Bé, acabem de sentir un col·lega seu, un físic, que ens diu que no hi ha temps per perdre. I també ens ho diu una mica el Papa a l'exhortació Laudate Deum. Per què no hi ha temps per perdre? Si vol començar vostè, senyor David Jou.
Sí, perquè es va acumular en aquest material i el material que es va acumular en aquests gasos d'efecte hivernacle, el CO2, per exemple, duren 100 anys a l'atmosfera. Llavors, encara que en aquest moment ens aturéssim del tot, la quantitat de CO2 tardaria gairebé 100 anys a reduir-se a la meitat. I llavors, com més hi anem afegint, no només anem contra rellotges, sinó que el que fem ara durarà molt de temps els efectes negatius.
Uh-huh. A l'encíclica Laudato Si, el Papa exposava aquest compromís dels cristians molt necessari amb la cura de la terra. També incluïa una part, doncs, potser més densa per als no entesos, no?, amb molt d'assessorament, però ara el que fa en aquesta exhortació és una crida directa a actuar, potser més planer el llenguatge, oi? Què diria de l'exhortació en general d'aquests 6 capítols, doctor David Jou?
Bé, jo l'he trobat molt concret i m'ha interessat que fos tan concret. En concret, una cosa que m'hauria agradat, quan parla de la feblesa de la política internacional, que he trobat que era un punt, diguem-ne, especialment interessant, que hagués parlat dels objectius de creixement sostenible de l'ONU, perquè sumar aquests objectius, tenir programes d'acció concrets, saber quines coses concretes has de fer, t'ajuda a tenir menys por, perquè llavors, en lloc d'estar aturat en la teva por, una bona part del teu temps la dediques a l'acció. I això m'hauria agradat que sortís en l'apartat de la feblesa de la política internacional, perquè crec que les relacions entre Església i ONU des d'una perspectiva internacional, que ja van començar amb Pacem y Terris de 1963, de la Popularum Progressio 1968, sí, són potencialment molt interessants per tothom.
Doncs molt bé. Pacem y Terris de Joan XXIII, 1963, efectivament, Popularum Progressio de Pau VI, 1968. En la mateixa línia, Àngels Arrabal, sobre aquesta exhortació Laudate Deum i aquesta crida directa del Papa, com creu que podem sentir-nos interpel·lats als cristians i difondre aquesta crida?
Clar, jo crec que com a cristians, començaré pel principi, no, jo no li arribo a la sola de la sabata del professor David Jou, per tant no em puc pronunciar...
Són dues visions
no
també
puc pronunciar
importants.
Amb la mateixa contundència que ell, però sí que quan la vaig tenir oportunitat de llegir-la en aquests dies, em va semblar que estava molt ben assessorat, perquè pràcticament les dues terceres parts primeres són dades i dades i dades, vol dir que no és una mania del Sant Pare que se li hagi acudit, eh? Està molt ben assessorat per gent molt preparada. Clar, el que a mi em toca com a cristiana de peu és acceptar aquest desafiament, aquest repte de l'ètica, no? Vull dir, sembla que ens hem pensat que el progrés tecnològic va parejo amb el progrés humanístic, i jo diria que va inversament proporcional, no? Contra més tecnologia, menys ésser humà. I ja parlant del compromís dels catòlics, jo crec que hem de fer alguna cosa més que anar a missa els diumenges, no? A vegades he tingut aquesta sensació de que al sortir de missa deixem de ser catòlics, no? Al sortir de l'Església. I com a catòlics, com a cristians, tenim un gran compromís ètic des de coses tan petites, i crec que he tingut oportunitat de dir-ho a algun dels teus programes, Ignasi, de pensar en global i treballar en local, no? Vull dir, de nosaltres depèn, una bossa de plàstic no farà res, i tant, perquè som 6.000 milions de persones consumint una bossa de plàstic, no?
Clar.
I ser capaços de comprar productes de proximitat, ser capaços de no canviar-nos el telèfon cada 6 mesos perquè no ens interessa saber qui treu el coltan de les mines o com arriba el liti a Occident, jo crec que és una exigència que com a catòlics tenim.
Sí. El Papa, dins del seu llenguatge directe, a la Laudate Deum, el doctor David Jou i també després Àngels Arrabal, diu directament que és indiscutible l'origen humà de l'escalfament global. Vostè ha parlat de les emissions de CO2, però hi ha més raons per argumentar aquest origen humà, perquè, clar, també hi ha canvis climàtics cíclics, certament, no? I d'aquí surten les visions negacionistes. Què hi diria, senyor David Jou, dintre del que es pugui resumir breument?
Tot això són fenòmens molt complexos en què intervenen moltes coses, per això és lògic que durant un temps s'hagi dubtat de si l'origen, quina part de l'origen venia dels humans i quina part ve d'altres factors. Hi ha incerteses, com per exemple, si hi ha més núvols, aquests núvols contribuiran a escalfar o refredar la Terra. Com afectarà això els corrents marins? Si els corrents marins s'interrompen, vindrà una nova glaciació a la llarga, clar, hi ha moltes incerteses i llavors és lògic que si a cada incertesa d'aquestes et demana l'esforç, et demana un gran esforç econòmic que canvia el model de societat, quan això ho fas voltat d'incerteses, és una cosa difícil de convèncer la gent, especialment els poderosos, que vagin invertint en allò. I llavors és un tema intrínsecament complex en què no només hi ha el CO2, també hi ha factors ocasionals com el niño, la niña, que les periodicitats, coses d'aquestes que són complicades.
Per tant, hi ha factors diversos, però és indiscutible que els éssers humans podem fer molt. I aquí, d'aquí ve també el que deia abans Àngels Arrabal i que també diu el Papa a l'exhortació, i és que depèn molt de nosaltres. El Creador no ens abandona, com deia també a l'encíclica Laudato Si, que hem tret un petit fragment abans, però nosaltres hem de correspondre.
Sí, i segurament la humanitat ens demostra que ha estat capaç d'adaptar-se a tot, no? a diferents moments, i que quan el Sant Pare parla de la relació dels indígenes amb la Terra, clar, si a molts de nosaltres ens diguessin de tornar a aquells moments, doncs jo que sóc infermera penso, per exemple, hauríem de renunciar a totes aquestes tecnologies que ens han permès la guarició de tantes i tantes malalties, les investigacions, però potser sí que si posem una mica d'ètica, si posem una mica de reflexió, és que jo crec que un dels problemes que tenim ara és que no pensem, no tenim temps de reflexionar. Vull dir, qualsevol persona abans deia, bueno, què em suposarà això i què em comportarà? Ara no es fa. Lo ves, lo quieres, lo tienes, no? I això és una mica el que dependrà de nosaltres. Evidentment, hi haurà una sèrie de progrés tecnològic, no solament el que no hem de renunciar, sinó que és desitjable que existeixi. Però ojo que tot no és Déu, eh? Vull dir, és que el progrés tecnològic s'ha convertit en el nou becerro d'oro. Vull dir, i llavors tot gira al voltant d'aquest, i a més pensant que és infinit, i no és infinit.
Avui ens acompanyen a la taula compartida a Ràdio Estel Àngels Arrabal, membre del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona i, per tant, també integrada a la xarxa Laudato Si, i amb David Jou, físic, poeta i president de la Fundació Joan Maragall. Una altra qüestió important, emanada de l'exhortació Laudate Deum del Papa Francesc, però també del compromís global dels cristians, i és que també protegir la Terra és tenir sensibilitat amb els pobres, i aquí entrem en una qüestió clau, com és la preocupació, l'opció preferencial pels pobres. El Sant Pare recorda que els efectes del canvi climàtic són suportats per les persones més vulnerables i conclou que els pobres no en són culpables. També un missatge molt social, doctor David Jou.
Sí, efectivament, una de les riqueses que té la visió de l'Església de coses de canvi climàtic és precisament aquesta dimensió humana, que moltes vegades doncs, queda massa referida als problemes que tindrem nosaltres i no als problemes que tenen en altres llocs que els viuen més agudament. I llavors tant l'encíclica com aquest lloc, com aquesta exhortació apostòlica ens inviten a pensar per això. Per exemple, m'ha cridat especialment l'atenció a un punt en què toca un tema que s'acostuma a tocar poc, i és l'alta taxa de natalitat que hi ha a l'Àfrica, que hi ha en aquests llocs on precisament l'efecte climàtic és més gran. Llavors, clar, els d'Europa, els d'Occident, diuen tingueu menys fills. I diu, clar, això ho podeu demanar si primer vosaltres, que contamineu molt més que ells, doncs deixeu reduir la vostra contaminació, i que llavors, i llavors toca un tema molt complex, molt subtil, i que no només afecta pròpiament els pobres del món, sinó que afecta, diguem-ne, la dinàmica de la població del món, l'avaluació de la vida humana, d'una manera que em sembla molt interessant.
I tant, molt, molt important això, aquesta ecologia humana integral que defensa tant el Papa. A més, recorda a la Laudate Deum també avís per aquelles persones que potser des de dins l'Església de vegades pensen el Papa no s'ha de posar tant en aquests temes, diu no, però és que l'origen d'això és la fe cristiana i la doctrina de l'Església, no? I Jesucrist mateix.
Clar, si pensem amb els papes anteriors a aquest, pensant papes del segle passat, tot i que, com heu parlat de la Pacem in Terris i de la Populorum Progressio, ja hi havia una sensibilitat pontifícia vers aquestes coses. Clar, hi ha gent dintre de l'Església que es queixa de que el Sant Pare es dediqui a temes més humans que divins, no? Però clar, si penses en la paràbola del bon samarità, automàticament aquesta elucubració cau per si mateixa, perquè clar, jo com puc estar pendent de Déu si no estic pendent del meu germà? Llavors, si jo faig de determinats països, faig escombraries de les meves basures tecnològiques,
escombraries tecnològiques,
els estic obligant a que vinguin cap aquí. Els estic obligant perquè, a més, els estic ensenyant un món que, un cop arriben aquí, malauradament, pobricos, és ben cert que alguns nivells estan millor que allà, però no és la felicitat del paradís que ells somiaven, no? Llavors, clar, no tenim un comportament coherent, en tanto i quanto no facilitem que els seus països puguin viure bé, no els menys tenim perquè els enviem les nostres escombraries, i després ens queixem de que vinguin aquí. Vull dir, clar, però és que no els hi queda més remei, perquè els hi estem destruint els rius, els hi estem destruint la terra, els hi estem destruint tot, i a sobre els hi omplim la casa de porqueria, no?
Sí, sí.
Vull dir, i és paràbola del samarità en estado puro. Si no t'ocupes del teu germà, no pots parlar de Déu.
Bé, hi ha molts aspectes. Invitem a llegir l'exhortació Laudate Deum, que a més és fins i tot més àgil de llegir per als no entesos que no pas l'encíclica Laudato Si, igualment molt interessant. Per exemple, el Papa apel·la a aquesta cimera, la COP28 de Dubai, novembre 2023, a ser eficaç, i també als cristians a no resignar-nos, a dir, no hi ha res a fer, no? Sinó que es pot fer molt en aquest i en altres fòrums internacionals, fins i tot aquells que el doctor David ja ho deia que trobava a faltar a l'exhortació Laudate Deum. Però m'agradaria acabar, David Jou i Àngels Arrabal, amb una crida a l'acció, a exposar algunes coses que podem fer els cristians de base, per exemple, com deia Àngels Arrabal, per sortir de l'Església i ser coherents amb aquest missatge. Què diria? Si vol, Àngels Arrabal i després David Jou.
Sí, sí, millor que tanqui el professor.
Ah, no, cap problema. És igual.
Aviam, és que nosaltres hem d'acceptar, jo crec que el secret està en acceptar la nostra, permetis-me l'expressió, mediocritat. No? Nosaltres, Amèrica ja està descoberta i a la Lluna hi ha arribat una altra. Per tant, a nosaltres ens toquen les coses de cada dia. I la quotidianitat és fer tot lo agradable que puguem la vida als altres i sobretot, no generar més despesa per la terra de la necessària. Evidentment, hem de menjar, evidentment, hem de treballar, evidentment, necessitem una sèrie d'estris que generen escombraries. Però tantes com fem servir, vull dir, cal que tot sigui rebutjable, cal que tot sigui d'un sol ús, cal que... Però clar, també si dius, no, frego, però faig servir un detergent que no sé què, vull dir, una mica complicat és, ho tenim una mica complicat.
Però bé, anar contribuint amb les petites coses.
Però contribuint amb la mesura de les nostres possibilitats, no?
El reciclatge, la separació
La separació, el no consumir, sobretot no consumir, i el malbaratament del menjar que es fa...
També és molt important, això, sí, sí.
És tremendo. És tremendo, no? Llavors, com és possible que en una generació hàgim oblidat la gana que s'ha passat aquest país, no? Com és possible? Jo no puc parlar ni d'Alemanya ni de la resta del món. Jo parlo, que també van passar gana, jo parlo d'aquí. Els nostres pares, va haver una temporada que van passar gana. I com és possible que se'ns hagi oblidat?
Doncs bona pregunta. Sí, finalment, David, ja ho digui. Hi ha moltes coses, eh? Però
Una contribució clar, que hem de fer és contribuir a aquest canvi cultural reflexionant sobre aquestes coses que s'acaben de dir, que són encertadíssimes, llavors contribuir al canvi cultural, contribuir a aquesta maduració de la manera de viure, contribuir als canvis de les convencions socials, i això és una cosa que des del món de la cultura, des del món de la vida quotidiana s'ha de fer. Perquè la primera cosa que invita a la transcendència és a transcendir-se a si mateix. I llavors hem deixat massa de costat la transcendència, al final ens hem centrat en nosaltres mateixos. Transcendir el concepte de transcendència, transcendir-se a si mateix, vol dir transcendir el teu propi moment, pensar també en els altres, pensar en les conseqüències del que fas. I això és plenament una dinàmica plenament cristiana, la que podem incidir en el canvi del món.
I tant. També segur que des de la Fundació Joan Maragall són sensibles a aquests temes dintre d'aquest compromís, no?, entre la fe i la cultura, de ser ponts.
Sí, per exemple, acabem de publicar el número de qüestions de vida cristiana que acaba de sortir ara, es dedica a patrimoni, natura i espiritualitat. I és molt interessant perquè combina doncs, no només el patrimoni cultural, sinó també el patrimoni natural, el patrimoni espiritual. És una manera de contribuir a aquest canvi cultural.
Doncs enhorabona per aquestes i altres iniciatives. Invitem els oients a consultar el web de la Fundació Joan Maragall o a informar-se'n sobre les activitats que fa cada curs ja des de fa 3 dècades.
Sí, efectivament.
Sí, sí. Moltíssimes gràcies, doctor David Jou, físic, poeta, president de la Fundació Joan Maragall, i també a Àngels Arrabal, membre del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de la xarxa Laudato Si. A tots dos, gràcies per aquesta taula compartida i fins una altra.
Gràcies a tu per comptar amb nosaltres.
Adéu-siau.
Taula compartida.
Beneït siguis, oh Senyor, amb totes les criatures. Beneït siguis també pel germà Sol, que tant s'assembla a tu.
Beneït siguis, oh Senyor, per la lluna i els estels. Els has creat preciosos i vells i clars en la foscor. Omnipotent, altíssim Déu, bon Senyor,
bon Senyor,
Déu serà la glòria i l'honor i tota benedicció. Omnipotent, altíssim Déu,
bon Senyor,
bon Senyor, Déu serà la glòria i l'honor i tota benedicció.
Per completar la nostra taula compartida, ens unim al Càntic de les Criatures, un tema del grup Cairoi, que ens invita a partir de la crida de Sant Francesc d'Assís precisament a protegir el medi ambient, la Mare Terra i l'univers. La cançó està interpretada en aquest cas per Jordi Massagú, Marta Massagú i Carla Massagú. Com a creients, beneïm el Senyor del cel i de la terra.
Omnipotent, altíssim Déu,
bon Senyor,
bon Senyor, Déu serà la glòria i l'honor i tota benedicció. Omnipotent, altíssim Déu,
bon Senyor,
bon Senyor, Déu serà la glòria i l'honor i tota benedicció.
Beneït siguis, oh Senyor, pel foc que avui ens escalfa. Ell és alegre, ben robust i vell, ens dona llum i calor.
Fins aquí la nostra taula compartida, un podcast de Ràdio Estel que podeu escoltar a través de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o entrant al web radioestel.cat buscant els podcasts. Un plaer haver estat punt de trobada per a tots vosaltres. Salutacions del David García a la producció, del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Fins d'aquí 7 dies, que vagi bé.
Gloria i l'honor i tota benedicció. Omnipotent, altíssim Déu,
bon Senyor.
Bon Senyor, Déu serà la glòria i l'honor i tota benedicció.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estel.